A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
La humanitat està contínuament en guerra. De fet, els míssils i els tancs han tornat a les portes d'Europa recentment. L'exèrcit rus ha bombardejat ciutats i infraestructura civil ucraïnesa. S'han trobat sales de tortura i desenes de cadàvers amb mostres evidents de sadisme. Tropes ucraïneses s'han gravat a si mateixes executant presoners russos desarmats. La barbàrie i les atrocitats són inherents als conflictes armats. Per molts, la guerra és un crim. No obstant això, al llarg de la història han existit molts intents de regular els conflictes perquè fossin més humans. Des del Concili de Laterà II al segle XII, amb la prohibició de les ballestes i les treves de Déu, fins als convenis de l'Haia i de Ginebra, que se segueixen ampliant encara als nostres dies. Existeix una forma legal de fer la guerra? Es pot parlar de guerra justa? O més aviat, crims de guerra és una expressió redundant? Avui, a les portes de Troia, mirarem de posar llum a aquestes reflexions sobre la justícia. Benvinguts a la història dels crims de guerra, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar i per totes les ràdios de la xarxa que així ho desitgin, també els podcasts que els nostres estimats oients reben a cada diumenge a través de les plataformes iVoox, Spotify. Aquesta setmana, com anunciàvem a la introducció, per parlar de la història dels crims de guerra. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Hola, com anem?
I avui ens acompanya en Martí Abril, els dos Abrils, que a part de ser el Martí un gran aficionat a la història, és graduat en dret per la Universitat de Barcelona i actualment cursa el màster d'advocacia i de les ciències extrajurídiques aplicades al procés. I ens explicaràs què és tot això. Benvingut, Martí.
Bon dia.
Per què dediquem un programa a la història dels crims de guerra?
Bé, primer perquè al final parlar de crims de guerra és una excusa que ens permet parlar tant de legalitat, justícia, de legitimitat, i és en l'esfera de la justícia internacional i en concret del que es coneix com el dret humanitari internacional, on totes les incoherències i contradiccions que podem trobar també en la justícia ordinària es fan encara més evidents. Per tant, ens permet reflexionar des d'una vessant molt més crítica sobre el sistema legal de justícia. Llavors, parlar de crims de guerra serveix per qüestionar de dalt a baix un sistema penal focalitzat en la responsabilitat individual dels fets, per exemple. O sigui, és el que ens permet qüestionar per què l'Holocaust té uns culpables i per què aquests culpables són uns individus. I llavors, a més, perquè parlar dels crims de guerra des de la perspectiva històrica ens recorda que el dret és un producte històric, que no és una llei natural, i sobretot que no es pot desentendre del seu context, de les lluites de poder o de la funció que sempre persegueix el dret i qualsevol procés judicial, que és el de legitimar l'ordre o l'ordre establert o l'ordre per establir. Des d'un judici d'un lladre que reafirma el dret a la propietat privada fins al processament de Lluís XVI a la França revolucionària, per exemple. Llavors, al cap i a la fi, qualsevol procés no deixa de ser un diàleg entre els acusats, que són els que infringeixen un ordre hegemònic, un ordre establert, i els jutges, que són els que el reafirmen, encara que sigui com a excusa per una posterior transformació.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I i descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Estem escoltant la Marsellesa, Senderos de Glòria. Martí, explica'ns per què sona aquesta cançó per començar el programa.
Bé, primer, perquè m'agrada molt la pel·lícula. Llavors, és la primera pel·li de Kubrick que vaig veure i crec que l'única que puc dir que m'agrada sencera. I encara que no vagi de crims de guerra, sí que va d'una altra expressió que és com un oxímoron, que és justícia militar, i llavors la pel·lícula en si és una crítica, que és la justícia militar, que avui no parlarem de justícia militar, parlarem de crims de guerra, però són tots aquests conceptes que ens anem inventant i que o són o redundàncies, com crim de guerra, o que són oxímorons com intel·ligència militar, justícia militar i totes aquestes coses.
Molt bé, veiem que el programa d'avui s'assembla una miqueta a una xerrada d'Arcadi Oliveres.
Que se'n sigui, perdó.
Que sempre fa la seva llista de... Bueno, feia la seva llista d'oxímorons. Però, en fi, ja ens has avançat una miqueta, no? Crims de guerra sembla una expressió totalment redundant. I la pregunta és aquesta, és una expressió redundant i sobretot si existeix una guerra legal o una guerra justa i si una guerra sense crims és real, és possible.
Clar, jo crec que, bueno, jo i suposo que tothom creiem que termes com justícia o legalitat sempre cal anar en compte, és a dir, no existeix una neutralitat abstracta des de la que puguem afirmar dogmàticament que una cosa és justa o injusta. No cal anar a coses tan transcendentals com són els crims de guerra. En la lluita per l'habitatge, per exemple, ocupar un immoble buit és injust, evidentment és il·legal, però afirmar si és just o injust, des d'on ho pots fer, això? O robar el Mercadona, si tens necessitat, està malament? Fer volar pels aires a Carrero Blanco o penjar cap per avall a Mussolini va ser legítim? Són coses que només la història al final pot jutjar. Llavors, sempre dependrà del marc en el qual ens movem, ja sigui la legalitat, un ideal de justícia determinat o la idea de transformació social. La moral, al cap i a la fi, no deixa de ser una convenció social que és maleable i que, a més, està contínuament en transformació. De fet, per mi, i molt probablement per tots aquells que no traiem beneficis de les guerres, la guerra és el crim en si. Per alguns altres és un negoci. Però, per tant, sí, crims de guerra és una expressió redundant. Mm-hmm. L'assassinat indiscriminat, les tortures o les deportacions són inherents dels conflictes bèl·lics. Aleshores, al llarg de la història, o sigui, malgrat que siguin inherents i malgrat sempre... hi hagi atrocitats en els conflictes armats, al llarg de la història han existit moltíssimes experiències d'intents de convertir-les en més humanes, en fer que les guerres no siguin tan bàrbares, per dir-ho d'alguna forma. Independentment del seu resultat, que no és gaire exitós, com podem veure gairebé cada dia, es tracta de construir una moral internacional per reduir aquesta barbària en els conflictes. I en base a aquesta moral, jutjar els criminals de guerra. És a dir, es tracta d'individualitzar la responsabilitat dels conflictes armats com si no responguessin a dinàmiques estructurals de sistema imperialista.
Molt bé. Fet aquest petit pròleg al programa d'avui, i necessari també per situar els termes en els que ens mourem, el fet és que avui parlarem de la història dels crims de guerra. Explica'ns una miqueta més quin serà el fil del programa.
És a dir, això, parlarem de dret, de guerres i també de justícia o de legitimitat. Intentarem entendre, si és que es pot, perquè jo encara no ho he fet, quina és la moral internacional que determina què és un crim de guerra i què no ho és. Parlarem des de butlles papals fins a conferències internacionals, els processos de Nuremberg o la creació de la Cort Penal Internacional. I si tenim temps, que és una cosa que m'interessa moltíssim, fa tot just 3 setmanes o un mes ara, es va condemnar una senyora de 97 anys a Alemanya encara per haver sigut secretària d'un camp de concentració.
Interessant, que interessant.
Sí, com a curiositat, perdó, la van jutjar amb 97 anys un tribunal de menors, perquè en el moment que ja estava fent de secretària tenia 18 anys i al Tercer Reich la majoria d'edat era els 21 anys. I la van jutjar això fa un meset.
Una senyora de 97 anys, un tribunal de menors.
Sí,
és fantàstic. Sí, sí. En fi, i per comentar, per començar aquest recorregut que ens has exposat ara, és imprescindible definir el cor del programa, no? Què és un crim de guerra?
Clar, abans de què és un crim de guerra, hem d'entendre què és un crim. I un crim no deixa de ser una conducta humana que el sistema decideix prohibir i sancionar. És a dir, a través dels crims estem fent dues coses. Establim en negatiu unes pautes de conducta correctes, com serien els manaments, no mataràs, no robaràs, no faràs, etc. I a més, en positiu, castiguem totes aquelles conductes que infringeixen aquesta conducta correcta, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, fa res veu portar Joan Tafalla i parlava d'hegemonia, doncs a través del dret penal és molt interessant veure com s'imposa aquesta hegemonia, tant per la part de consens de, bé, anem a generar una moral, i per la part de coerció de tot allò que surti d'aquesta moral hi entrarà per la força. O t'apartaré de la societat, a la presó, o t'executaré. Llavors, la política criminal és això, és una eina per imposar aquesta hegemonia. Un gran exemple seria la repressió de l'homosexualitat. Per exemple, no fa pas tants anys, ser homosexual o mostrar-se homosexual era un crim. I de fet, ho segueix sent en molts territoris encara. Per tant, això estava complint la part de homes, no sigueu gais, i a més, si t'expresses així, a la força faré que ho deixis de ser. Per això és tan interessant analitzar la normativa penal des de termes polítics i no pas de religiosos, o sigui, no tant parlar de justícia, de culpabilitat i tal, sinó de quina funció estem perseguint.
Per tant, un crim de guerra és una conducta humana prohibida durant la guerra?
Sí. Sí, sí, els crims de guerra són conductes, accions, respostes o reaccions, o de fet, hi ha la tira de preceptes que regulen crims de guerra molt concrets que estan prohibits durant la guerra per un corpus jurídic de nivell internacional que s'ha anat configurant a través de les convencions de l'AIA i de Ginebra, sobretot. Tot i que també hi ha molts altres protocols com el d'Istanbul que prohibeix les tortures o altres exemples. Per prendre així tot, per prendre un marc de referència, ens basarem en l'Estatut de Roma, perquè no existeix una única definició de crim de guerra, sinó que són conceptes molt genèrics. Per això, agafant l'article 8è de l'Estatut de Roma, inclou 26 conductes, però a grans trets serien els assassinats, mals tractes, deportacions i treballs forçosos de la població civil, l'assassinat i maltracte també i tortures a presoners de guerra o nàufrags, presa i execució d'hostatges, saqueig de béns públics i privats, perquè recordem sempre que estem imposant una moral, i la propietat privada sí que és un consens enorme en l'ordre internacional. La destrucció sense motius militars de pobles i ciutats, la devastació sense justificació militar, l'ús de menors de 15 anys, etc.
Ara estàs parlant precisament del concepte aquest de crims de guerra, però jo penso que parlant, bueno, preparant aquest programa, va sortir la idea de crims contra la humanitat, no?, i crims contra la pau. T'agradaria fer una miqueta de distinció?
Perquè una curiositat, el vau preparar a casa tots dos junts o què?
Ho hem fet com hem pogut, la veritat.
Bé, jo admeto que sóc una miqueta un desastre i l'he anat preparant a les nits quan tenia temps lliure trucant a l'Albert.
I amb l'Albert i el Martí són germans.
Ah, sí?
No t'ho dic a tu, dic a l'audiència, que ho sàpiga, els dos abrils, val? I sense més, volíem dir que està molt bé també que aquí a les Portes de Troia podem fer aquí...
una família.
Família.
Són les portes giratòries de les Portes de Troia.
Està bé.
És les Portes de Troia giratòries.
És Nadal, per tant, queda bé fer un família.
Doncs sí, correcte. Entre polvoró i polvoró, vinga, un guió.
Ens animem.
No sé què estàvem parlant.
No, li havia demanat a en Martí si podia desenvolupar una miqueta més el tema aquest, no? Els crims d'agressió contra la pau, el genocidi, els crims contra la humanitat, i diferenciar una miqueta dels
sí,
crims de guerra.
Sí, al final, crims de guerra existeixen quatre grans crims així transcendentals a nivell internacional que puguem reconèixer, que un seria genocidi, que és l'extermini d'una població o sigui, d'una ètnia, o bueno, sí, d'una ètnia, llavors hi hauria els crims de guerra, que és el que dèiem, de conductes prohibides expressament a la guerra, que anirien des d'assassinar presoners indefensos, però també coses molt concretes com estan prohibides, per exemple, les bales que a l'entrar al cos s'inflen, o com la prohibició de determinats projectils o d'armes químiques, o temes com molt més concrets. Llavors, també hi hauria els crims contra la humanitat, que serien deportacions, exterminis, violacions sistemàtiques, etc., però que s'han de donar en ocasió d'un crim d'agressió, que els crims d'agressió, o també coneguts com a crims contra la pau, són complots o conspiracions per alterar l'ordre mundial. Que, i així és com ho podem dir a les persones que tenim una visió crítica dels crims de guerra, perquè tot allò que, o sigui, un extermini de la teva pròpia població, si no altera l'ordre mundial, potser no es considerarà crim de guerra. Això ho anirem veient quan parlem sobretot de Nuremberg o de la jurisprudència que s'anà creant.
Molt frívol, això. És molt...
La justícia sempre és frívola, per tant, sí.
Molt bé. A Martí, quan va ser el primer crim de guerra?
Jo crec que és impossible de respondre. És... Sergio, quan va ser la primera guerra? Potser no té resposta, però... El que sí que podem dir, o sigui, el que sí que podem qüestionar és si existeix el crim abans de preveure's com a crim. Perquè, per exemple, una de les garanties bàsiques del dret penal és que no es pot condemnar a ningú sense una llei prèvia. És el que coneixem, l'ex prèvia. I per tant, tu, com a ciutadà, has de saber que robar és un delicte i que, si robes, seràs condemnat. Però si tu no ho saps, perquè robar no és cap delicte, no es pot considerar, no pots estar condemnat per això. Llavors, això vol dir que sense la previsió legal una cosa no pot ser delictiva. Per exemple, el frau fiscal no fa tants anys que era un delicte. Era il·legal, havies de retornar els diners si t'enxampaven, però no aniries a la presó. I fins que no hi va començar a haver problemes reals amb el frau fiscal o la corrupció o la malversació, no va començar a ser un delicte. Però amb els crims de guerra o amb la justícia aquesta que dèiem tan transcendental, les coses, els marges de les garanties sempre són maleables. Per exemple, en els processos de Nuremberg es va haver de crear un corpus jurídic posterior als fets per poder condemnar els capitostos nazis. Així que partint del que comentàvem a l'inici, que els crims de guerra és una expressió redundant, el primer crim de guerra segur que va ser durant la Primera Guerra, perquè són inherents als conflictes, però no es van començar a tractar com a tal fins al segle XX. Tot i que veurem que hi ha hagut antecedents històrics, o més així anecdòtics, però que n'hi ha hagut.
De fet, part del programa d'avui es basarà, no?, en repassar aquests antecedents històrics, etc. En fi, a les preguntes inicials has mencionat una idea, que és la d'individualitzar la responsabilitat. Ha passat una mica desapercebuda, perquè és una cosa que no hem desenvolupat, però entenem que és un concepte important, és un fet important, i ens agradaria que ens expliquessis què significa individualitzar la responsabilitat.
Sí, ara ve la xapa jurídica, perdó. O sigui, no, al final...
Estem preparats, Martí.
Sí, estem preparats. Portem anys, estem molt curtits.
Portem anys de judicialització de la política, de la societat, i jo crec que hi ha paraules, i ja tothom ens hem fet un minimàster en
dret.
Que, sí, després sí. T'adones, efectivament, que no ni de lluny, perquè, evidentment, la cosa és molt més complexa de la que els tertulians a la tele ens ensenyen, que ara tothom sap de
drets,
de sí, drets sí. Tothom en parla.
Totalment.
O sigui, tranquil, pots tirar i que estem preparadíssims.
Bueno, i a més, estem contents perquè tenim una persona que està llicenciada. Això no és un tertulià de la tele, vull dir, és un expert en el tema, per tant, això ja ens va bé.
Bueno, i si no, m'ho invento. Tampoc passa res com els tertulians.
Perfecte.
No, però...
Portes de Troia sempre fidels i...
A la història.
I compromesos en la veracitat dels fets.
No, però al cap i a la fi, o sigui... Nosaltres, la moral occidental, hem construït... la moral legal es basa en individualitzar la responsabilitat de les penes. És a dir, no es tracta tant quan hi ha un crim... O sigui, és un concepte que pot sonar molt tècnic, però en realitat és una cosa que tots coneixem. El nostre sistema no ataca les causes socials, econòmiques o estructurals de la delinqüència, sinó que es limita, bàsicament, a perseguir els autors, còmplices i inductors i a sancionar-los. Però en cap moment ens plantegem entendre ni acabar amb allò que els motiva a robar. I no només robar, perquè tots podem dir, vale, sí, evidentment els robatoris tenen una causa social, però la corrupció també té una causa estructural, o sigui, probablement el sistema estatal i de mercat no funcionaria sense la corrupció, no funcionaria tan bé com està funcionant. Ara mateix podríem treure a tots els corruptes de les empreses i de l'Estat, que demà n'hi hauria d'altres, perquè complementen el sistema. La delinqüència no és una cosa aïllada, sinó que forma part de la societat. Per tant, podríem afirmar que l'objectiu de la justícia no és tant acabar amb la criminalitat, sinó que és tancar a la presó o apartar de la societat els individus que la fan més evident. Per tant, individualitzem i es tracta, al cap i a la fi, d'agafar caps de turc. I això, amb els processos de Nuremberg o amb els de... que estem dient de crims de guerra, es fa encara més evident fins a quin punt eren només els capitostos nazis els culpables de l'Holocaust. Per què no tot el poble alemany que els va votar o que ho van permetre? I aquests són els temes que anirem comentant.
Bueno, ja ho estem entenent, crec, tampoc, sí, no? Sí. Vull dir, de moment anem bé. Sí, sí. Si no, d'allò, ja demanarem que s'aturi això i ens ho expliques. Has posat el cas dels nazis, però així, de més d'estar per casa, quins exemples podríem entendre més d'això d'individualitzar la responsabilitat?
Això, jo crec que el cas de robatoris o furts o els crims, els delictes que es coneixen contra el patrimoni són els més evidents, però... I és això, mai s'atenen a les necessitats que han motivat el lladre a robar, però mateix passa el que dèiem amb la corrupció o els tràfics d'influències o altres crims d'aquest estil que el que estan fent és complementar el sistema. I ja està. O sigui, al final és només que sovint pequem de separar o d'entendre que la delinqüència és una subcapa de la societat que està per sota i que a nosaltres no ens afecta, però al final... El mercat negre o el tràfic de drogues o totes aquestes coses formen part del nostre dia a dia.
Són un engranatge més.
Exacte.
No? Són un engranatge més i tentim entendre'ls com una cosa totalment externa,
sí.
I que, per tant, hem d'atacar... S'està atacant com la conseqüència del sistema. No? No ens estem centrant en l'arrel, no? Això d'arrencar d'arrel un problema, doncs l'únic que estem fent és retallar-li les fulles.
Sí.
No? En
sí,
comptes
sí.
D'anar... Vale, quin és realment el problema? No, el problema és el sistema. Per tant... Utòpicament, el que s'hauria de fer és canviar el sistema per corregir tot això. No agafar les petites persones que per culpa del sistema han fet això, no? Bueno, per culpa o formant part de l'engranatge del sistema, com molt bé estàs explicant.
Sí, sí, totalment.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
I és voçant d'unem voce d'araquí. Unem ancorvan, unem otevan. Azat airenik, yerçanik yergir. Yerçanik, yerçanik yergir. Bari arakil, bakti arakil.
Molt bé, estem escoltant la veu del famosíssim cantant de System of a Down, però fora del seu grup, no, Martí?
Sí, és Serj Tankian, perdó, m'he hagut d'apuntar el nom perquè no sé com es pronuncia.
Això dels els noms serbis, és normal que ens els haguem d'apuntar.
Sí, i tinc dubtes de... Sé que hi ha viscut molt temps a Sèrbia, però crec que la seva família és originària del Líban i aquesta cançó l'està cantant amb el seu pare... I al final és una cançó que està parlant molt de l'exili, de l'anhel d'un país lliure, lliure de guerres, etc etc. I al final sí que és molt fàcil posar de músiques com de Nuremberg o Paths of Glory o coses així, però al final és per recordar que els crims de guerra estan passant absolutament cada dia i no tan lluny. El Líban és un país mediterrani, per exemple. A Síria se'n segueixen cometent i hi ha deportacions de milions de refugiats a Europa, cosa que és, evidentment, un crim que està regulat, però no està tenint cap mena de transcendència.
Molt bé, doncs, Martí, com relacionem el fet d'individualitzar la responsabilitat amb els crims de guerra?
Clar, allò que en la delinqüència comuna, encara que pugui ser una evidència, és molt complicat d'atacar, tots sabem que els robatoris tenen una causa social, però clar... És el que deia l'Albert, a vegades combatre-ho pot semblar utòpic, com acabem amb la pobresa que acabi llavors amb els robatoris. En els crims de guerra, és el que deia al principi, es fa tot molt més evident, perquè fins a quin punt... qui és el culpable d'executar els presoners? El soldat que dispara, el general que dona l'ordre, el venedor que ha venut les armes, o sigui, com que les guerres són sempre col·lectives, ja siguin entre estats, entre grups terroristes, fins i tot no totes les guerres són de caràcter internacional, bueno, aquí ho sabem de sobres, i en una guerra civil també es donen crims de guerra, i bueno, ja parlarem de la situació d'Espanya més endavant, però és això, que individualitzar la responsabilitat en l'Holocaust, per exemple, és una cosa que van haver de fer tot un exercici jurisprudencial i de crear un corpus teòric del dret que fins llavors no existia. És a dir, és fort, però el concepte jurídic de responsabilitat col·lectiva, que avui s'aplica, per exemple, a bandes terroristes o a grups narcotraficants o a bandes de lladres, es va crear gràcies a les SS. Fins llavors no existia aquest concepte.
Si més no, és sorprenent, no?, que un concepte que es va crear gràcies o per culpa...
Bueno,
no?
per culpa més aviat, perdó.
O per responsabilitat de les pròpies SS es segueixi aplicant actualment per jutjar bandes terroristes. De fet, quan es jutja tot el tema de l'Holocaust, la Segona Guerra Mundial, el judici de Nuremberg, com diu en Martí, es desplega tot un nou vocabulari jurídic. De fet, apareixen conceptes com, en filòsofs, ara no recordo si era amb Hannah Arendt, l'assassí d'escriptori, no?, l'assassí executor, que són, és l'assassí d'escriptori, és aquell que mai apretarà el gallet, però sí que donarà l'ordre de fer-ho, o maquinarà el sistema, no?, perquè hi hagi persones que apretin el gallet sense, bueno, sense, com que és una ordre, no?, jo sóc un soldat o jo sóc un secretari, no?, o com el cas de la senyora 97 anys a Alemanya. I l'assassí executor és precisament el que apreta el gallet o el que apreta el botó vermell o el que insufla gas en una cambra. Vull dir que tot aquest debat és una miqueta el que es genera, i veurem que és una cosa infinitament, bueno, que dona voltes i voltes i voltes, i és un etern debat moral, que a veure si avui podem treure-hi unes puntetes de llum.
Sí, de fet, és que probablement sigui impossible de respondre qui és el responsable de l'Holocaust directament. Llavors, quan hem creat una justícia, un sistema legal basat tant en l'autoria, que això hi ha un autor alemany, precisament, que en ocasió dels crims de Nuremberg ho va desenvolupar molt bé, que és Klaus Röckchen, ell és com l'autor de la teoria actual de l'autoria, per dir-ho d'alguna forma. I, bueno, això, que probablement no es pot determinar la responsabilitat. I llavors, com que sempre hem ficat el focus en qui és el responsable, qui és el culpable, a vegades molts processos no seran satisfactoris o no tindran una resolució satisfactòria, sovint per la majoria de la societat. Llavors, avui veurem totes aquestes filigranes que tant el Tribunal de Nuremberg va haver de fer per poder condemnar els crims d'Alemanya, però no els dels aliats ni de la Unió Soviètica, o el precedent que va marcar la detenció de Pinochet el 16 d'octubre de 1998 a Londres, o altres exemples de l'estil de la Cort Penal Internacional o de altres tribunals ad hoc com el d'ex-Jugoslàvia.
Hosti, quin merder es va liar amb lo de Pinochet, Ara me'n recordo.
Jo no havia nascut.
Hòsties, aquest cop. No me l'esperava, aquesta no l'he vist venir.
Ah, perdó, va ser del 98
i és del
99.
És del 99, sí.
Es va liar perdíssima. Molt bé, doncs reprenem el fil una miqueta, ara sí, des del punt de vista històric, agafant una miqueta els primers precedents o intents, en aquest cas, de regular les guerres. Quins serien, Martí?
Clar, jo crec que un exemple molt casolà d'aquí, de casa, serien les assemblees de Pau i Treva, que vaig estar buscant perquè em sonava que teníeu un programa, però no ho vaig buscar, llavors no sé...
N'hem parlat aquí de Pau i Treva...
A la Toliva...
Sí, no?
Sí.
Poder fa anys, però sí.
Sí. Alguna llavors, cosa hi ha.
Al final, les assemblees de Pau i Treva no deixaven de ser un intent de regular o de posar límits als conflictes armats. Però no tindrien una vocació més internacional, potser, fins al Concili de Laterà, dirigit pel Papa Innocenci II, el 1139. Llavors, en aquell concili es va reafirmar la importància d'aquestes assemblees, però una cosa molt interessant és que es va emetre una butlla papal que prohibia l'ús de les ballestes als exèrcits catòlics contra altres exèrcits cristians, per exemple. És a dir, es considerava que la ballesta era una arma massa mortífera perquè un humà la utilitzés contra un cristià.
De fet, ara que has mencionat les assemblees de Pau i Treva de Déu, vull dir, recordem que aquestes assemblees, el que fan al final, ja ho avançaves, no? Són unes assemblees bàsicament eclesiàstiques que el que fan és intentar regular el fet bèl·lic a l'edat mitjana, i el regulen a través de dos vèrtexs, per dir-ho d'una manera. El regulen a través del temps i el regulen a través de l'espai. per exemple, a través de l'espai, a tots ens sona el concepte de la sagrera. Vull dir que és l'espai aquest sagrat, no? Variant, se li feia més o menys cas, no? Però és l'espai aquest que al voltant de les parròquies hi havia un espai de 30 metres, 40 metres, òbviament depèn del cas, en què en principi no hi podia haver cap tipus de violència. Per tant, per una banda, l'Església està intentant posar els fonaments, no? També estem parlant de l'any 1000. Estem parlant del segle XI, que és quan l'Església, a través de colonia, bueno, viu tota una reforma enorme, comença a dominar, no? A assentar les bases d'un nou imaginari europeu, que segurament més endavant ja se li dedicarà més programes. Sé que l'Alberto està preparant alguna cosa al respecte, perquè em va ensenyar un parell de llibres. Però bé, que és una nova concepció, no? I és aquesta idea que la pròpia Església està intentant dominar a quins espais es pot fer la guerra i a quins espais no. I, per altra banda, hi tenim la treva de Déu, que el que fa és controlar en quin moment es pot mantenir guerres i en quin moment no es poden mantenir guerres. És a dir, el discurs que genera en aquell moment, que potser no és a través de judicis ni a través de lleis, no? Sinó a través d'assemblees, a través de butlles papals, etc. Els diumenges, ara m'ho invento, no? Sé que s'havia donat el cas que en certs espais, en certs llocs, doncs, per exemple, els diumenges estava prohibit anar a la guerra. O tal dia de tal sant també està prohibit anar a la guerra. Llavors, això són coses, no?, que es respecten més o menys en funció de quina època estiguem parlant, en funció de quin espai estiguem parlant. Però també crida molt l'atenció el que mencionava en Martí, no?, el tema de les ballestes. També és un tema que se n'ha parlat moltíssim, però bàsicament perquè tu poses... O sigui, és una qüestió totalment de classe social, això, perquè tu poses a les mans. O sigui, fins llavors, matar un cavaller era molt difícil. Matar un cavaller carregat de ferro, necessites ser un altre cavaller per matar un cavaller, per anar armat igual que ell, sobreviure a les seves estocades, etc. En el moment que tu agafes un pagès i li dones una ballesta, aquest pagès és capaç de matar un cavaller, és capaç de matar un noble. Llavors això trastoca totalment el joc de la guerra cavallerès, no? Per això... s'intenta regular, no? I a més, també és molt curiós, amb això ja vaig acabant, que, per exemple, el 1273, el propi bisbe de València, en el mateix edicte, o en la mateixa frase, en la mateixa afirmació, prohibeix tant la ballesta com els daus. No? Perquè és un joc d'atzar, o sigui, no té cap mena d'honor disparar amb una ballesta, en aquest sentit, no? En el joc cavalleresc, que és el combat aquest cos a cos, d'un cavaller contra un cavaller, un noble contra un altre noble... hi ha tot un component diví, hi ha tot un component d'orgull, un component de, bueno, de fama, de cavalleresc, no?, en general. I a més, també crida molt l'atenció, no?, que la butlla papal, que de fet hem descobert un buscador,
sí,
de butlles papals, no?
Hi ha un buscador oficial del Vaticà amb les butlles i vaig trobar la butlla que prohibia les ballestes.
Però les ballestes entre exèrcits cristians.
Sí.
És a dir, si tu t'anaves a una croada... porta les ballestes que vulguis, no? És la idea aquesta, no?, de la guerra contra l'igual. Però bé, estàs parlant, no?, que, bueno, tot el tema de les ballestes, ens vols explicar una miqueta més arran de què va sortir, etc.
Bé, jo crec que més que... És el que tu estaves comentant, que és quan sorgeix una necessitat de, ostres, estem creant una tècnica militar capaç de desmuntar el sistema que tenim fins ara, anem a posar-hi ordre. Al final no és tan diferent el que veurem després amb la llei Ginebra, o sigui, amb les conferències de pau de la llei de Ginebra. Ara bé, sí que cal tenir en compte que malgrat que es prohibissin les ballestes, tots sabem que es van seguir utilitzant. Abans, venint en cotxe amb l'Albert, m'estava parlant dels ballisters genovesos que es van utilitzar durant molts segles, o que al final l'autoritat de l'Església i de les butlles era la que era. Per què? Perquè sempre amb la justícia internacional trobarem el mateix problema, que no tenim un estat superior capaç de fer complir aquestes normes.
I de fet, perdona, i de fet això també és molt interessant, quan al segle XII l'Església es veu amb prou poder, no?, per fer butlles d'aquest estil, però veurem com als segles XIV i XV, amb la Guerra dels Cent Anys o les guerres mediterrànies, on els ballesters genovesos tenien un protagonisme capdalt, els ballesters aragonesos de les guerres del Mediterrani, o a les guerres en què els arquers anglesos... L'arc llarg també passa exactament el mateix que amb la ballesta. Hem parlat de batalles de la Guerra dels Cent Anys, on camperols anglesos armats amb un arc estan matant a milers a nobles francesos. Vull dir que es mor...
Sempre està bé matar nobles francesos, però havíem de fer la broma en algun moment.
alguna broma francofòbica sempre havia de caure. En fi, que la idea aquesta, no? Inclús Ricard I d'Anglaterra, el famosíssim Ricard Cor de Lleó, el de les croades, el fill de Leonor d'Aquitània, és mort per una sageta d'una ballesta. Llavors, a partir d'aquí, es genera tot el debat aquest. No?
Disparada per un nen.
Disparada per un nen. De fet, a Leonor d'Aquitània se li atribueix la frase, no? Una formiga ha matat a un lleó.
Molt bé, doncs estem arribant a un dels problemes que havies plantejat pel fet d'aquesta idea d'individualitzar la responsabilitat. Qui pot jutjar els crims de guerra? Quines persones, quins tribunals poden dir qui és responsable de les atrocitats que es cometen en un conflicte bèl·lic, Martí?
No existeix una única resposta i, de fet, depenent dels conflictes, es troba una solució o una altra. Per exemple, actualment existeix la Cort Penal Internacional que jutja molts criminals de guerra, però a Iugoslàvia es va crear un tribunal expressament per la guerra de Pacífica al Tribunal de Tòquio i se n'han anat creant. El primer que trobaríem de la història de tribunal ad hoc, que es diuen, és a dir, un tribunal expressament per un conflicte concret i per jutjar a unes persones concretes, el trobaríem al segle XV, al Sacro Imperi Romano-Germànic, amb Peter von Hagenbach, que era un cavaller del duc de Borgonya, de Carles el Temerari, que segur que n'heu parlat en molts programes, perquè em sona haver-lo escoltat a les portes de Troia, però no ho sé.
Pot ser.
Com que parleu de molt. Llavors, les cròniques parlen d'aquest cavaller, d'en Peter, com si fos un talentós senyor de la guerra i un gran estrateg, però que era especialment brutal i cruel amb els seus enemics. De fet, pels que som uns friquis dels jocs d'ordinador, és l'autor del terme Landsknecht, que voldria dir un serf de la terra, l'An i Knek, tot i que posteriorment es veu que per un error ortogràfic s'acabaria confonent amb Landsknecht com si vingués de llança, de lans. No sé alemany, però ho estic fent veure.
Una mica així, ja saps.
Llavors, que aquestes tropes serien les que suposarien els mercenaris de la Guàrdia Suïssa. Aleshores, el duc de Borgonya va enviar aquest personatge a sufocar unes revoltes a la part alta del Rin i que eren dirigides per les ciutats imperials d'Estrasburg i Colmar. I es veu que durant l'ocupació de Breisach, no sé com es pronuncia, Peter von Hagenbach i les seves tropes van ser especialment cruels amb tots els civils i les tropes de la ciutat, d'execucions arbitràries, de saqueig, violacions, com a totes, segur com a totes les ocupacions, però que es van passar. I aleshores va ser tan horrorós o va generar com tanta crítica que el Sacre Imperi Romano-Germànic va crear un tribunal ad hoc per jutjar-lo. I llavors, finalment, se'l va condemnar i un butxí el va decapitar a Colmar i, de fet, tant l'espasa com el cap momificat d'en Peter segueixen conservant al Museu d'Unterlinden, que actualment és l'Alsàcia francesa.
Molt bé, per tant, ja ens has presentat el primer criminal condemnat per crims de guerra de la història. Què podem extreure d'aquest cas, Martí?
A mi m'ha agradat molt estudiar aquest cas perquè les problemàtiques que va generar són les mateixes que seguim arrossegant i seguim sense donar resposta. La primera que comentava en Sergio, de qui el pot jutjar. Es va crear un tribunal expressament per fer-ho això. En la delinqüència comuna no passa per al dret a un jutge predeterminat per llei. O sigui, si tu ara robes, ja se sap qui et jutjarà, no es crearà un jutjat expressament per jutjar-te de tu. Aquest seria la primera problemàtica que s'intenta arreglar amb els tribunals ad hoc. Un altre dels problemes que va generar és tota la defensa de Peter von Hagenbach es va basar en la típica excusa que ens fem farts de sentida, jo només complia ordres. Mm-hmm. Llavors és, com ens ho fem per, en una cadena de comandament, qui és el responsable, qui no és responsable, el que estàvem dient abans de com ho individualitzem. I, perdó, que m'he perdut. I això, com concretem aquestes responsabilitats penals? I llavors, finalment, el que seria el gran dubte i que encara no hem pogut, o sigui, que encara no hem generat prou teoria com per resoldre o que no hi ha prou consens, és el que estàvem comentant abans de Hannah Arendt, en els conflictes bèl·lics sempre hi ha aquestes atrocitats. Llavors, fins a quin punt una cosa és un crim de guerra o fins a quin punt és només guerra? Que és el que estàvem comentant a l'inici.
De fet, és molt curiós, no?, perquè aquesta persona jutjada al segle XV, com has explicat abans, està utilitzant els mateixos arguments que molts nazis que van ser jutjats en els tribunals de Gutenberg.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Yeah.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Molt bé, Martí, encetem la recta final del programa escoltant un fragment de la banda sonora de la Lista de Schindler. Ens vols dir alguna cosa amb aquesta cançó?
De fet, els judicis de Nuremberg els hem anat comentant al llarg de tot el programa, perquè encara que puguem parlar del concili de Laterà II o del judici de Peter von Hagenbach, al final són antecedents, però que són més aviat anecdòtics, perquè no van generar un precedent que llavors s'hagi anat seguint. En canvi, amb Nuremberg sí que és un inici d'un sistema de justícia universal i amb vocació de ser internacional i permanent. Llavors, les problemàtiques que dèiem que arrossegàvem del l'enjudiciament de Peter von Hagenbach, que al final serien aquestes tres de com individualitzem la responsabilitat penal en el si d'una estructura organitzada com és un exèrcit o un regne, com hem de tractar l'excusa de jo només complia ordres i al final de qui pot jutjar els crims de guerra? Ells, el Sacre Imperi Romano-Germànic, ho va resoldre creant tribunals ad hoc, però a Nuremberg vam fer el mateix, a ex-Iugoslàvia es va fer el mateix i a Ruanda es va fer el mateix, per exemple. I al final és quines solucions hi anem trobant. Del segle XV al segle XX i XXI no són tan diferents.
Què és això de la doctrina del domini del fet de Klaus Rochin? Què vol dir?
Sí, la teoria del domini del fet és el que he comentat a l'inici, que hi va haver un jurista alemany, que és Rochin, que arran de Nuremberg va haver de crear tot un corpus teòric per poder dir vale, fins a quin punt una persona és autora d'uns fets, i ell, a molt a grans trets, i és un llibre que encara m'estic treballant, el que defensa és que una persona és responsable en la mesura que té la capacitat per evitar el fet, més o menys.
Això resol el problema?
No, evidentment que no, però comença a assentar les bases, perquè és el que dèiem abans, com a mínim tenim uns paràmetres on agafar-nos per assassins d'escriptoris, assassins executors i tot això. Llavors, al final hem de construir un marc.
Molt bé, i la regulació de la guerra, malgrat tots aquests entrebancs que es van trobant pel camí, com va evolucionant tot això?
És el que dèiem, que del Concili de Laterà II, del Concili de Laterà, És una anècdota més aviat, però a mesura que ens acostem al segle XIX i que la tècnica militar està desenvolupant que si fusells de repetició, bales explosives, armes químiques, potser més endavant l'aviació, els tancs, bombardejos des de globus aerostàtics, etc. Llavors, la guerra està arribant a un punt que és absurdament destructiva i sorgeix en la comunitat internacional la necessitat de començar a limitar-ho. I, de fet, el primer en impulsar-ho seria el tsar rus, Alexandre II, diria, que convoca una sèrie de grans potències per dir ei, anem a frenar una miqueta els ànims.
I, de fet, per donar una mica més de dimensió al que està comentant en Martí, no ens oblidem que el segle XIX és quan es comencen a utilitzar els fusells de retrocàrrega, que són uns fusells que... clar, per fer-nos una idea, no? El segle XVI... Carregar un mosquet o carregar un arcabús podies triar perfectament 3-4 minuts a carregar, llavors uns segons a disparar, no? Però perquè ens fem una idea de la quantitat de foc que es podia disparar amb un fusell de retrocàrrega, un fusell de retrocàrrega, són 3 segons carregar-lo, vull dir, pots disparar rapidíssim. O l'artilleria de llarga distància, que pot disparar a quilòmetres de distància, vull dir, és una bestiesa, no? I tot això es comença a desenvolupar, sobretot a finals del segle XIX. I ja serà una altra, se li donarà una dimensió totalment diferent quan comencin a aparèixer els fusells de repetició, no? Les primeres metralladores, també a finals del segle XIX. De fet, un any clau, que ara ens començaves a avançar, Martí, és precisament el 1864, que coincideix, de fet, en una de les guerres d'unificació de Bismarck, que és contra, en el cas, contra Dinamarca, quan s'anacciona a Schleswig i Holstein, però en aquest, vull dir que és una guerra que veiem que és totalment moderna. No? Tenim els prussians disparant amb fusells de retrocàrrega amb una artilleria avançadíssima, i tenim els danesos que encara funcionen amb fusells d'avantcàrrega, no? Que són aquells que has de baixar, posar la bola dins, la pólvora, etc. I que és normal que en aquest moment, en què les tecnologies bèl·liques es comencen a disparar moltíssim, comencin a sortir intents més directes de regular la guerra. En fi, per què el 1864 és un any tan important per això?
Jo crec que és el que comentaves tu, és un moment de... Especialment Prússia entenc que seria un regne militar i amb una maquinària de guerra molt destructiva, però a més també coincideix en que el 1863 es va fundar el Comitè Internacional de la Creu Roja, d'una organització internacional que neix amb la vocació d'assistir als militars caiguts en combat, de ferir els presoners, de ferir els presoners, de curar els presoners, de curar els presoners, tractar els ferits, etc. Aleshores, és arran de la Creu Roja, es crea el que coneixem i que encara segueix vigent, que és el primer protocol de Ginebra, que es diu per al millorament de la sort que corren els militars ferits en els exèrcits en campanya. Aquest és de 1864, a 1906 se'n va fer un concretament sobre malalts i presoners, a 1929 un sobre centrat en els nàufrags de l'armada i a 1949 un per protegir a la població civil. Llavors, les convencions de Ginebra, que van des de 1864 fins a 1949, però que es segueixen modificant encara avui en dia, és el que dona peu al que coneixem com a dret internacional humanitari. I que, de fet, si les llegeixes, tenen coses molt concretes. Fins i tot arriben a prohibir l'ús de determinats torpedes pels submarins o coses d'aquest estil. I paral·lelament a les convencions de Ginebra, també van començar les conferències de l'Haia, que és les que comentava que va impulsar el tsar de Rússia, Alexandre II, que era el predecessor de Nicolau II, que és el que els bolxevics li van fer una foto. I és curiós, perquè a més, buscant coses, Alexandre II el van intentar assassinar 6 vegades i el van aconseguir assassinar a la setena.
A la setena.
A la setena. Amb totes en bomba, a més, o la majoria.
Aquests arts. Sí. Has mencionat la conferència de l'Haia. Qui va participar a la conferència i, sobretot, quins objectius tenien?
A la primera conferència de l'Haia, que és de 1899, hi participen totes les grans potències occidentals del moment, des de Gran Bretanya, Rússia, Àustria, Prússia, Espanya, encara que ja no sigui una gran potència, o sigui, molts estats europeus, però també hi participa el Japó, Mèxic, l'Imperi Otomà, la Xina, Pèrsia o Siam, que ara seria una part del Vietnam, diria.
Sí.
És a dir, són conferències on ja no es limiten a Europa, sinó que hi participen estats d'arreu del globus, excepte d'Àfrica, perquè està totalment colonitzada, i que l'objectiu principal dels promotors de la conferència era, sobretot, aturar la carrera armamentística que ja estava havent abans de la Primera Guerra Mundial. I, a més, hi ha el primer intent de crear l'acord permanent d'arbitratge, és a dir, un acord internacional en participació de tots els països signants que, en cas de conflictes diplomàtics, sempre hi intentés, abans d'arribar a la guerra, una mediació, i que a més estava protocolitzada, o sigui, existien unes normes, unes regles, i hi havia una sèrie d'àrbitres que intentaven dirimir el conflicte abans d'arribar a la guerra.
I ja, per acabar, en els últims minuts que ens resten del programa d'avui, jo crec que et faré una pregunta que segurament molts dels nostres oients... De fet, jo me l'havia anotat per aquí i no sabia que la teníem aquí també preguntada.
Algú no s'ha llegit el guió? Algú no ha fet la feina?
Bueno,
no
potser la feina. Influeix que el guió l'hem acabat 10 minuts abans.
podria ser això.
Clar, tota aquesta regulació internacional, la Haia, Ginebra, tot això... Serveix per alguna cosa? Encara avui dia es regula? Si no ho compleixes, et passa alguna cosa? Què,
Clar.
És a dir, des de que es va prohibir la ballesta, ha servit alguna cosa, això?
No. O sigui, la resposta fàcil...
Vinga, ja està,
gràcies. La resposta més fàcil és que no, perquè evidentment segueixen haver-hi crims de guerra. Per tant, però és el que dèiem a l'inici, que quan intentem construir una regulació internacional, etc etc, tant de bo l'objectiu fos acabar amb els crims de guerra, però no, sinó que es tracta de construir una moral. I llavors, amb aquesta... Seria absurd també dir que l'Haia i Ginebra no han construït una moral. És cert que la conferència de l'Haia es va celebrar en 1907 i 7 anys després teníem la Primera Guerra Mundial, on molt probablement es van cometre tots els crims que estaven previstos per cometre's. És a dir, es van executar presoners, es van bombardejar embarcacions civils i embarcacions de salvament, etc.
Es va cremar la gent, es va gasejar...
Es va gasejar, ús d'armes químiques, etc. I tot això. Però sí que és cert que s'ha anat construint una moral que, malgrat que no acabi amb els crims de guerra, ens permetrà posteriorment condemnar persones per crims de guerra. I llavors que no hi haurà tanta impunitat, si més no, no hi haurà la impunitat dels que perdin la guerra. Els guanyadors, evidentment, sempre queden impunes.
Amb una bona reflexió per acabar aquí el programa, no, Sergio?
Sí, i tant, no sé, jo penso que ha sigut un programa molt interessant, crec que ho hem entès tots fins aquí a nivell de llenguatge jurídic, eh? Crec que ens movíem en un territori poder una miqueta diferent.
Pantanós, sí, sí.
Però ens hem sortit
relativament bé, sí, sí.
Ja, i... Sí, bueno...
Sí o no? El convidat es mira el guió com si... Sí, sí, no? Tu què creus?
Sí, jo perquè he sigut molt desordenat, però sí, sí.
Comentari salsa rosa del programa. Què tal t'has sentit gravant un programa amb ton germà?
Tu què ets?
Jo crec que a vegades quan tenim converses així de sobre taula amb els meus germans podríem tenir un micròfon i quedaria algun programa xulo.
Hosti,
també.
Molt interessant, perquè... això, eh? Doncs mira, som uns friquis. El podcast dels Abril.
Seria molt mala idea.
Molt mala idea. Hi ha coses que no han de sortir.
Exacte. Tot... Acabaríem tots en tribunals de guerra.
Sí, molt probablement.
En tot cas, moltíssimes gràcies, Martí Abril, per venir aquí avui a explicar-nos la història dels crims de guerra. Espero que t'hagi sentit com a casa. I ja saps que pots venir quan vulguis a parlar d'aquests temes tan interessants, que sobretot jo penso, des de la meva humil opinió, que ens posen una miqueta de llum i ens deconstrueixen alguns aspectes que sempre ens venen massa donats per dalt i a vegades cal, no?, fer aquesta mirada que ens realment ens dona llum, com deia al principi del programa, i ens ensenya que les coses no són realment com sempre ens diuen que són. Així que moltes gràcies, Martí, per venir.
I a vosaltres per convidar-me.
Que vinguis quan vulguis. Albert Abril, gràcies també per venir avui.
A vosaltres, moltes gràcies.
A l'Adrià Tira del control tècnic i qui us parla, Sergi Rodríguez. Nosaltres us esperem la setmana pròxima amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.